gran Xavier Olivé.
I un anys amb tu. Xiu, xiu. Sense cap dubte, el millor programa d'IV3.
Però també se podria fer.
Xiu, xiu. Sense cap dubte, el millor programa d'IV3. Xiu, xiu. El programa que necessites per acabar bé el dia. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Com va això?
Ai, quina setmana més intensa que han tingut,
Xavi. I tant, tan intensa que han rigut, xerrat, bé, xerrat a les totes, i també, fins i tot, plorat,
I, de fet, han xerrat de tot, Aquí, a Xiu Xiu, som una caça de sorpreses.
Però un segon, I en Jordi?
Jordi?
Jordi, com va?
Jordi? No hi és? Avui, no ens ha deixat.
Bé, no ho sé, hem xerrat de tot, Fins i tot d'hipopòtams, dels hipopòtams de Pablo Escobar. Recordes que vàrem explicar que el govern de Colòmbia havia decidit sacrificar els 80 pobres hipopòtams que s'havien reproduït dels exemplars que el traficant més destacat de la història havia duit del seu país?
Sí, és una notícia que ja quan vàrem explicar me va grinyolar.
I doncs sí, la teva intuïció de periodista no s'equivocava perquè han suspès el sacrifici d'aquests pobres animals perquè s'ha d'estudiar si la mesura vulnera els drets dels animals.
Quina sorpresa.
Home, sí, exactament.
80 hipopòtams que se volien carregar de sota.
Sí.
Però a veure, són espècie invasora, però sí. Clar, estan en el Rio Magdalena.
I de Pablo Escobar els va dur.
Sí, perquè va tenir un zoo a la seva, hacienda.
Home, exacte, si tens quartos, pots fer el que vulguis.
I sí.
Amb hipopòtams. Inés, amén, demà et Sant Marc, o no?
I sí.
I jo avui t'aduc un endevinar, com diuen a Pitiuses, una endevineta.
Amén. A veure.
Ara no me'n recordaré.
Me posaràs a prova.
Sí. Quin platea que tothom en menja a volar i se l'entornen en dur tan ple com abans de començar?
Un caragol.
Ah, sí, molt bé.
Home, és que ja amb allò de Sant Marc m'has fet una pista, m'has donat una pista.
Sí, perquè abans de la redacció no el sabies.
No, t'he començat a dir, és estómac.
Sí, és estómac.
Jo què sé, però no entenc tan ple.
Home, són closques.
Ah, és plat, però no, la no se l'enduen.
Clar, és a dir, tens mateix volum, perquè els caragols estan dins les closquetes.
Ja.
Tu te menges la closca, jo no me la menjo.
Home, no, per favor. Ara m'has escarrufat.
Bé, segur que hi ha gent que s'ho menja.
Avui menjaràs. Bé, no
xerrarem. És igual, en xerrarem.
Avui tenim en Lluís Fortes en el control tècnic. Te'n recordes que un dia vos vaig demanar a en Jordi i a tu que duguéssiu un lloro a la redacció?
Sí, sí, com em podria oblidar. Va ser una de les bogeries més grosses que mos has demanat. Mira què mos has demanat.
Jo volia un lloro que imités.
Mm-hmm.
Bé, la meva il·lusió és aquesta, tenint el programa, un lloro que mos imiti.
És a dir, ja ho sabeu, no? Bàsicament. Però mira, si jo te digués que en lloc d'un lloro que mos imiti a nosaltres, te duc un lloro que criden els seus companys lloro, amb nom propi, amb nom de lloro persona,
com un lloro que li diu Pep a l'altre, per exemple.
Per exemple, una cosa així.
Però ell sap que és en Pep de veres.
És que no, sí, més o manco, però bueno, t'ho explico, perquè resulta que la Universitat de Carolina del Nord, als Estats Units, ha fet un estudi i ha comprovat que els lloros no només imiten paraules, sinó que podrien fer servir noms propis per referir-se a persones i altres animals. És a dir, com nosaltres. La investigació, basada en centenars d'exemplars, apunta que aquestes aus són capaces d'associar paraules a individus concrets i utilitzar-les en contextos socials, com salutacions o fins i tot per cridar l'atenció. Fins ara pensàvem que repetir sons era simple imitació, però aquest estudi suggereix que darrere hi podria haver una capacitat cognitiva molt més complexa, propera fins i tot, diuen, al llenguatge.
Mare meva, idò, sí que són espavilats en lloros, sí. I no ho sabem, eh? Mm-hmm. Per això una mica arborbats.
Sí, però
bé,
no.
Bé.
No.
Jo he de dir que no m'ho cap de fiar, jo, de la Universitat de Carolina del Nord.
No.
Per això nosaltres aquí feim el nostre propi estudi i parlam amb Pere Joan Ordines. Pere Joan, com anem?
Hola, què tal, Inés? Hola, Xavi.
Com
hola,
això?
A veure...
Un dia més aquí amb altres.
Estan molt contents de telefonar-te, Pere Joan. Tu ets criador d'aus. Te coneixem en aquest programa perquè has vengut i he dit, hem de cridar en Pere, sí, sí. Joan per comprovar això. Els teus lloros se criden entre si.
Bueno, jo he llegit aquesta notícia també i... Exactament, això de que s'equipin pel seu nom, jo això no ho sabia i evidentment, pues, si m'ho he de creure, m'ho crec. Però sí que vos puc corroborar altres actituds que jo sí que veig entre ells, que van molt més enllà de simples coses aleatòries, sinó que són més de coses més intuïció seva i connexions entre ells i entre els humans mateixos.
Perquè tu quant de lloros tens?
Jo en tenc, bueno, en tenc uns 70 lloros, tenc.
Mare meva. I que has observat? Penses que la seva capacitat cognitiva arriba més enllà de la comunicació?
Sí, jo, per exemple, en tenc dos que, per exemple, que fan, quan estan a dins la gàbia i que estan tots junts, per A o per B, sempre quan fan un tipus de renou en concret, tots els altres s'activen i se posen nerviosos. Per què deu ser? Pues jo entenc que sempre que fa aquest renou és perquè passen milanes a falcons per damunt ses gàbies, clar. Aquest renou que fan entre ells és per lo millor comunicar-se, lo millor no, quasi segur, per comunicar-se de que ve aquest tipus de perill. Clar, això, com és que una espècie entén a l'altra fora de la mateixa espècie? Pues això són comunicacions que entre ells arriben a adquirir. Pues aquí sí que t'ho podria...
I creus que tot és per imitació, per capacitat cognitiva? Creus que els lloros...
No, això bàsicament, sí. Jo crec que més que per capacitat cognitiva, mm-hmm, que per imitació, perquè això en el final és com que un... fa un renou que és seu, que l'altre au no ho pot imitar perquè és una altra espècie, i ho entén. O sigui, és per comunicació cognitiva, te diria, sí.
Però quan mos criden a nosaltres, quan els teus lloros xerren.
Vale, quan mos criden a nosaltres, el tema és que, clar, sí que és per repetició, que moltes coses, com sí. Xar, per exemple, diuen, tu li dius que repetesqui molt, que aprengui a dir molt, Inés. Clar, si tu quan passes per davant ell sempre li dius Inés, pues quan tu passis per davant ella, fora que li diguis Inés, ell te veurà a tu o relacionarà que passa una persona i dirà Inés. Clar, ho pot dir per les dues bandes? Podria ser que sí, però jo considero que molta part és per repetició. Connectat amb el que és l'aspecte cognitiu, però molta repetició. O sigui, és per molta repetició de les coses.
Els ensenyes paraules?
Sí, n'hi ha molts que saben dir bastantes paraules. Jo no és el que més me focalitzi, però sí que arriben a dir... Els meus arriben a dir... moltes paraules, hola, guapo, com estàs... Ho diuen molt d'ells, sí.
Clar, aquest estudi diu que no és per imitació, sí que no, que ells reconeixen, per exemple, jo que sé, si tens un amic o una amiga que ve molt per casa teva, i ja, sense que tu li diguis, ja... Ah, mira, na Maria, jo que sé.
Sí, home, si la veu moltes vegades... Pot, o sigui, pot connectar les dues coses. O sigui, jo diria que és com... Seria com un 50... Un 50-50. O sigui, que te connect... Depenent de l'espècie. Perquè n'hi ha moltes que són molt intel·ligents. Hi ha lloros que poden arribar a tenir... que tenen la capacitat d'un nin de 3 anys i mig. O sigui, ja me direu tu. O sigui, l'intel·ligència pot arribar en aquest punt.
Déu-n'hi-do. Clar,
un nin de 3 anys i mig, clar, tu creus que realment és conscient de lo que fa? Bueno, sí i no. O sigui, seguia un poquet per lo que fa i l'altre per repetició. Estàs en aquesta fase de mitges. Sí.
Però, Joan, dius que tens una setantena de lloros. Imagina que no ets allà amb ells, no? Perquè si no, darrere sentiríem espiolar.
No, just ara no, però fa una estoneta, si m'haguessis cridat fa una horeta, i què has estat?
Perquè haguessin demanat que els haguessis posat en el telèfon, a menys que haguessin com que paraula per xiu-xiu.
Diuen diga.
No, el diga no el diuen. No, el diuen.
No, però
diuen
jo...
coses que... constantment jo dic quan estic amb ells, o sigui, hola, guapo, besito, el que sigui, el que els sol repetir sempre en aquell moment, doncs ho han arribat a adquirir.
Jo trob que un dia han d'enviar en Jordi amb un micro entrevistat a Lloros.
Bueno, sí. Jo crec que s'hauria de poder ser un Lloro de muntet tu.
No.
Sí.
Sí. Jo tenc pendent de dubte una cacatua de ser meva i pot tot de muntar amb la redacció.
Escolta'm una cosa, perquè
a
Nines li fan por, li fan un pot d'oi. Es Colom ja ni t'ho dic, i Lloros, com que se li semblen. Però jo t'ho convid, com a segon de Nines, a d'un Lloro aquí a l'estudi. Ho podries aguantar?
Jo, això va d'altres.
Jo, no.
Si m'ho deia,
a més, en aquest espai tancat. No, a més, en un espai tancat.
T'ho donem per sorpresa.
No,
sorpresa.
Me fas això i
m'engegues.
No, per a mare meva. M'entrarien tots els mals, tot i que em miro molt la feina que fan Pere Joan, perquè a més a xarxes el poden seguir, i ell els cria des de ben petits. Clar, no sé si Pere Joan, altres característiques que poden intuir aquesta capacitat cognitiva que explica aquest estudi. Per exemple, tu ets com son pare, vull dir, ets a cries, no sé si notes que t'estimen, no ho sé.
Sí, a nivell de vincle afectiu, en què se nota molt, hi ha aus que agafen un vincle molt fort amb el seu amo, amb la seva persona que tinguin tota la seva vida, i clar, quan passen per herència o per necessitat d'aquesta persona a una altra... que el dugui una altra persona, que el doni un altre propietari, doncs aquest animal sí que ho pot arribar a passar malament. De fet, n'hi ha molts que potser se poden arribar a llevar les plomes, agafar un tipus d'estrès, però clar, perquè han estat molt de temps amb aquesta persona i després deixen d'estar-hi i passen a una altra.
Uh-huh. Viuen un desamor. Com?
Exacte. Jo, per exemple, tenc una situació molt pràctica com va passar, que una persona, per A o per B, me va donar un lloro seu que tenia 27 anys. Wow. O sigui, és més gran que jo. Aquell lloro és més gran que jo. O sigui, és increïble.
Ostres.
I clar, aquest lloro, pues, de primeres, quan va venir jo, les primeres dues setmanes, clar, no me podia ni mirar de cara, i me volia picar, me volia mossegar, però clar, perquè veieu la bondat i la capacitat que tenen aquests animals, pues, han dut setmanes de la feina darrere, però d'estar de munter, de tocar el doi de tal, ara ja, com si ja fos el seu home de tota la vida.
Aquest altre estudi diu que també poden cridar altres animals. Jo no sé si, per exemple, tenc cans, cusses, altres animalons per allà, en el criadero, i a lloros els criden, no ho sé. Passa, per exemple, la cussa per davant...
Bon, això jo no entenc, però clar, si tu, per exemple, poses-li que tens un ca, que no amb Lluna, i el teu lloro escolta 30 vegades que dius Lluna, bota del sofà, Lluna...
Però entenen que en Lluna et s'acusa.
Aquí està. Jo molts de crec que ells, però jo això no t'ho puc confirmar 100%. Segur que alguns saben, però que sigui 100%. Mm.
Ja. Tu creus en el personal de la Universitat de Carolina del Nord i nosaltres te creïm a tu.
Això sí.
Pere Joan, ets el nostre guru de les aus. Així que, Pere Joan, moltes gràcies per treure'ns molts de dubtes, per ensenyar-nos una mica més aquestes curiositats, i un dia en Jordi vendrà, no te preocupis.
Perfecte, l'espero amb les portes obertes i tots els lloros també tenen ganes de veure-lo.
A més, dic en Jordi perquè no és avui.
Clar, sí, les aventures d'en Jordi.
No pot dir que no.
En Jordi podrà escriure un llibre.
Ah,
un llibre.
Em pensava que era.
Avui no és. Bé, Pere Joan, gràcies. Una ferrada.
Que vagi
res,
bé.
A vosaltres, una ferrada molt forta.
Adéu, adéu.
Adéu. Look at me, get your body groovin', don't you ever let nobody tell you can't get on down. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker.
La situació. La UIB declara la guerra al tabac.
¿Por qué fumas?
Para hacerme chulo.
Pero bueno.
¿Cuántos fumas?
paquete.
Un paquete.
Ai, per favor. La Universitat de les Illes Balears ha prohibit fumar a les terrasses dels bars del campus. És una mesura aprovada pel Consell de Govern en l'estratègia per avançar cap a espais universitaris més saludables.
L'iniciativa s'emmarca dins la campanya Terrassa sense fum, presentada per la Universitat i l'Associació Espanyola contra el Càncer a Balears. La mesura forma part d'un projecte iniciat ara fa 2 anys, quan ja es va prohibir fumar a manco de 20 metres de les entrades dels edificis del campus. I davant les queixes pel consum elevat de tabac a les terrasses, la universitat ha decidit ampliar la restricció amb el consens dels òrgans de representació.
A més, la campanya no preveu un règim sancionador estricte, sinó que aposta sobretot per la sensibilització i la corresponsabilitat de la comunitat universitària per fer efectiva aquesta norma.
¿Por qué fumas?
Para hacerme el chulo.
Pero bueno. You're the cutest thing I ever did see. Really love your peaches, wanna shake your tree.
Ivetres Radios, música. Tens una idea de negoci tecnològica? La Cambra de Comerç de Mallorca obre el programa Impulsa Startup. Formació i mentories per fer de la teva idea un producte real. I premi de 1.600 euros per a la millor proposta. Gratuït, finançat pel Fons Social Europeu i el Govern. Informació a cambramallorca.com.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a Ivetra Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Vull dedicar la cançó Bon dia dels Pets a na Nona, a na Francesc i a na Mercè, perquè només pensar en elles ja és un bon dia. Gràcies.
La vella Montserrat desperta el barri a cops d'escombra tot cantant les primeres persianes sobre el feixuga. T'assegura que no era penal i es desfà la conversa igual que el sucre del tallat. Bon dia, ningú ho ha demanat però fa bon dia. Damunt els caps un sol ben insolent il·lumina descarat tot l'espectacle de la gent. Peixatera pren paciència amb la consol que remugant regala grans bafarades del cuol. I el padrí repulsa...
Que bé, que bon dia, dedicat a través d'Ivetra Ràdio. Gràcies a Xiu Xiu, que l'hem de dir. Moltes gràcies per enviar-nos aquests àudios i dedicar-vos cançons. Mos encanta escoltar-les. I de mireu, ahir en aquest mateix programa li van proposar a la intel·ligència artificial fer un programa de ràdio.
Exactament, però han de dir que va magrejar molt, no va fer llarg. Li van demanar que fes un programa d'esports i després un altre d'humor. I va
molt bé, ara m'agradaria molt que puguem fer un programa d'humor. Ho veus bé?
I que han encantat.
Dona pas a presentes programa, comença.
Benvinguts al programa d'humor.
Amem, perdona, un programa d'humor no pot dir-se programa d'humor, ara té un títol una mica més suggerent, inventa-te'l.
Benvinguts a Rialla Descarada, avui us prometem un bon embolic de rialles. Som-hi.
Molt bé, no està malament. No està malament. A veure, rialla descarada, jo no sé si t'ho comprarien, t'ho acceptarien, però no està malament. A veure, cerca un altre títol i introdueixes primer tema, va.
I ara obrim les portes de Sense Frenar i, per començar, t'imagines un dia que el teu despertador et feliciti per no haver posposat l'alarma?
Això és un acudit?
Sí, era un petit acudit d'aquests de la vida quotidiana.
Bé, magre, la veritat. Ho va intentar, en Xavi va intentar ensenyar-lo, perquè li va posar nom de dona, però bé, va malgratjar. Nosaltres aquí li demanàvem per fer un programa de ràdio qualque dia, que jo no sé si aconseguirem.
No ho sé, però bueno, en qualsevol cas, aquest cap de setmana, Magalú, vol saber que se converteix en un laboratori global d'idees, perquè el festival EIMA, iMovie Awards, reuneix a Mallorca alguns dels noms més importants del cinema, la creativitat i la tecnologia per abordar una pregunta clau. Com està transformant la intel·ligència artificial el futur dels relats audiovisuals?
Mira, la ràdio ja veiem que ho té difícil, però mai se sap. I és que en el capdavant d'aquesta iniciativa d'AIMA, de AI Movie Awards... Però, no sé si ho he dit bé.
Ho has dit millor que jo. Ara mos ho poden dir, però.
Exacte, perquè saludaven en Federico Luzio, director d'AIMA. Benvingut, xiu xiu, Federico.
Muchísimas gracias.
Ho han dit bé? O com és? AI Movie Awards.
AI Movie Awards.
Que bé.
Perfecte.
A veure, si d'AIM Cinema i intel·ligència artificial estan parlant d'una revolució, ja ha arribat en resultats bons o encara no?
Sí, ja està tot en marxa, és un tren que no para, que tenemos que subir sí o sí. Pero también es una grandísima ocasión para posicionarse en este momento de la revolución de la industria audiovisual. Es una ocasión para los filmmakers, es una ocasión para Mallorca, para convertirse en un hub donde este tipo de herramienta sea la bienvenida, porque permite democratizar el storytelling y permite sacar historias, que es una gran cosa.
Porque, ¿qué fareu exactamente en aquest festival?
Lo que estamos haciendo es celebrar la mirada humanista que hay por detrás de las creaciones hechas con la inteligencia artificial. O sea que nuestro enfoque no está tanto en la herramienta misma. Además, porque la verdad, cada semana va cambiando y tenemos una mejor. Entonces, lo que vamos a premiar es la visión artística y el gusto que está por detrás de cada creación.
Clar, xerram de que la intel·ligència artificial, de qualque manera, democratitza, es poden fer pel·lícules, els efectes especials, etc, i altres herbes, i això és fantàstic, però també és possible que tingui qualque cosa dolenta? Vull dir, si totes les pel·lícules, al cap i a la fi, acaben sent molt semblants, on queda també el toc de cada director de cinema, per exemple?
Mira... Es verdad que yo soy muy positivo del gran cambio que estamos teniendo, pero es verdad que también hay mucho miedo por parte de la parte un poco más creativa, de los actores y tal. Pero como siempre, la industria creativa evolve, ¿no? Cambia. Y los creativos y los emprendedores tienen esta mentalidad de adaptarse un poco a lo que viene. Lo hemos vivido ya muchísimas veces como seres humanos, especialmente en el último siglo, en el siglo pasado, pasando del analógico al digital, y ahora viene otra cosa que es inteligencia artificial, que pero no afecta solo el mundo del cinema, está afectando a cualquier tipo de industria.
Creus que és possible que la figura del director en qualsevol moment pugui arribar a desaparèixer i passem de ser director simplement a generadors de prompts o creadors de prompts?
Lo que determina lo que llamamos prompt es una visión artística, ¿no? Si tú no tienes esta, no es que la AI pueda hacer nada por su cuenta, es como un pencil. Tú tienes un pencil, pero el pencil no escribe solo. Tú tienes que darle la mano, tienes que decirle dónde tiene que ir. La mismísima cosa es la inteligencia artificial, no va por su ella, no va ella sola. Tú tienes que direccionarla, tienes que tener un guion, tienes que tener una idea. Si no, lo que pasa es que simplemente está haciendo ruido, ¿vale? Porque es verdad que estamos democratizando el storytelling. El tema es que cuando todo el mundo puede hablar, hay mucho ruido.
Claro.
Y en esto se posiciona un festival como AI Movie Awards, porque nuestro proyecto es curar y filtrar lo bueno de lo malo, y para que la gente pueda aprovechar y pueda experienciar un storytelling que vale la pena mirar.
Me sorprèn, Federico, perquè normalment quan parlem d'intel·ligència artificial, que s'està ficant en tots els sectors, la gent és molt catastrofista, molt negativa. Per tant, tu dius que no, que ets positiu, que ets integrador, no?
Obviamente, yo la veo así. Yo la veo así, no soy solo, porque aquí tenemos 120 personas que han venido hoy y 180 que esperamos mañana. Ha venido Tommy Harper, productor de Hollywood, detrás de películas de grandísimo éxito como Top Gun, Mission Impossible y Star Wars. Vamos a tener el Fab Morvan de los Milli Vanilli, que es un artista musical, entonces otra industria, pero que ha sido nominado dos veces a los Grammy Awards. Y más jurados de altísimo nivel, y todo el mundo está muy curioso y quiere aprovechar, quiere entender, ¿sabes? A mí lo que me interesa es abrir un debate. Yo no quiero dar respuesta, claro. Yo quiero hacer las preguntas y a ver qué sale. Y de todo esto seguramente saldrá algo bueno, porque al final lo que estamos haciendo aquí es utilizar la herramienta de la inteligencia artificial, pero para crear una comunidad de creadores. Uh-huh. Entonces, al final, para mí, la cosa que más me interesa es que estas personas que han venido desde Australia, South Korea, Estados Unidos, Brasil, hoy estén aquí en Magaluf para encontrarse.
L'altre dia, Federico, van plantejar una qüestió molt interessant i deien que la intel·ligència artificial en el sector audiovisual de cinema podria avançar tant fins al punt que tu, com a consumidor, li puguis dir, vull veure una pel·lícula en què Inés Mateu sigui protagonista i s'hagi de barear amb un lleó, i que duri una hora i sigui d'acció amb un to dramàtic. Això creus que ho arribarem a veure?
Bueno, tú dices que podemos llegar hasta este nivel que le da un prompt y te hace toda la película por su mismo.
Sí, és una pregunta, és com un cinema a la carta. No sé si és viable, si en podem parlar d'això.
No, es que normalmente en realidad lo que estamos mirando hoy, por ejemplo, aquí hemos visto varios cortos que han llegado, y la verdad es que por detrás hay mucho trabajo. O sea que no es que hay mucha edición, hay mucho curro por detrás de cada... Sí. Y se nota porque el nivel es muy alto, el storytelling, cómo está escrito el guion, los detalles, está increíble. Y se nota que por detrás hay mucho trabajo.
Mm-hmm. Però, sens dubte, la intel·ligència artificial el que sí que fa és ajudar a fer produccions audiovisuals amb més rapidesa. És tot una producció més ràpida, tindrem més producte.
Bueno, en realidad, ahora mismo estaba en un panel con un animador que llega de Brasil y, por ejemplo, ahora le está diciendo a sus clientes que es verdad, va a ser más barata la producción, pero no va a ser más corta como tiempo, porque en realidad lleva mucho tiempo hacer este tipo de cosas. Obviamente, tal vez no es el mismo que una producción tradicional, que se tiene que grabar, y obviamente va a ser más barata porque no tienes que mover todo un equipo de gente que viajen y tal. Pero sí, lleva tiempo. Si quieres hacer algo en detalle, lleva mucho tiempo.
Uh-huh. Idò, Federico Luzio, director d'AIMA, aquest festival d'intel·ligència artificial i el món audiovisual que se celebra aquests dies a Mallorca, avui i demà, si voleu consultar el programa, encara hi sou temps, perquè demà encara hi haurà programa. Gràcies, Federico.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu, adéu.
Tres ràdios, Dial. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio, 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Cançó.
Molt bona aquesta cançó, no la coneixia.
I sí, perquè demà et se'n marca i la tradició mana que hem de menjar caragols. Mm-hmm. I qui ha anat a descobrir si demà a les Balears se menjaran caragols o no és en Juanmi.
Els turistes comencen a sortir com si fossin caragols.
Sí.
Els catassancs també.
Sí, sí,
però demà se'n marca, demà la gent menjarà caragols.
Sí.
Te volia demanar per els caragols, si t'agraden o no.
Res, gens.
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 Això vol dir que ho has provat, ho has intentat.
Sí, mo mare, tota sa vida, fa caragols, a mo germán li agraden moltíssim.
I no t'agradaven?
No, no.
Sí, aquesta caragolada per tu era per de més.
Quan ho posaven a bollir... no, no, no.
Ja,
no.
Quan bollien, i començaven a...
Cric.
A què renegut de bollir que s'ajuntaven, clac, clac.
No, no, no puc, no puc.
No. Cuando era mi madre los hacía, nunca más.
¿Y no te van a agradar mai?
Bueno, nunca los he vuelto a probar.
Ah, ¿y es que feia ta mare t'agradaven o no?
Sí. Sí.
D'acord, o sigui, t'agradaven els caragols que feia ta mare i ja no els has tornat. Per què?
Me fa noi.
I doncs t'agradaven, però ara els has agafat...
Sí. Mm. Coses que passen.
Sí, i és curiós, no?
Sí, curiosíssimo.
És curiós, és curiós. A veure, a altres cultures menjar caragols no és normal.
Home, tu imagina que vas a, la, si a per exemple, penses... a països asiàtics en què mengen escarabats,
exacte,
mengen
formigues,
mengen
escorpins,
espiadimonis.
Espiadimonis? Que és un espiadimoni?
Una libèl·lula.
Ah, sí? Sí. Se diu espiadimoni?
Sí, ja ho he dit. Espiadimonis.
Escolta,
rapenats.
És normal menjar caragols? La resposta és no gaire.
Què és normal? Què vol dir?
També
una cosa normal.
Menjar conill
que és
tampoc és tan normal, tampoc.
No passa res, això és rai. Se n'ha menjat sempre i d'endavant.
Exacte. Hi ha gent que és tan normal que hi ha gent que no els ha tastat mai en els caragols.
No les he provat nunca.
I els tastaries?
Sí.
I demà és Sant Marc, i el dia de Sant Marc la gent menja caragols.
Ah, no ho sabia.
I doncs has de tastar.
Hauria que provar-los.
Per què no els has tastat? Me sorprende.
Porque no tuve la oportunidad de ir a ningún sitio que digas, bueno, el plato estrella de aquí es este, y hay que probarlo.
¿De dónde eres tú?
De Argentina.
Vale, ¿y en Argentina se suelen comer caracoles no. o no?
No, salvo que, no sé, en algún restaurant francés o algo bueno. así.
Si fos un asado, segur que...
Sí.
Ahí lo metemos todo, ya.
Exacto.
Jo te convidaria, però ten feina. Gràcies.
Uepa, Juanmi.
A un restaurant francès. No importa. La meva predina feia unes ollades de caragols que sortien de l'olla, però s'escapaven. Sí. I una espuma que feien, perquè se feien nets. Bé, en definitiva, de moment en Juanmi no ha trobat ningú que els agradin els caragols. Va, Juanmi, tu pots. Has de trobar qualcú.
M'ha costat molt trobar gent que mengi caragols, més m'ha costat trobar mallorquins...
I caragols, encara costa més.
Exacte, i trobar caragols, perquè si no plou massa, ara sí. Fa un... No?
Sí.
Va ploure molt a principi d'any, però ara pareix que s'atura.
No era dies de caragols, llavors només plovia.
I del dia de Sant Marc...
M'agraden molt, i em posam a l'arròs brut, em posam per tot, m'agraden molt els caragols.
I de demà faran una caragolada o acompanyat d'alguna cosa més?
No, farem una caragolada.
Una caragolada, el que ja els comprem, nets i enganats, perquè això ja era feina de mo mare. I ho feia molt bé, però jo no n'he pres mai.
I sa mare com ho feia antigament? Els preparava?
Els feia ben nets, amb aigua, i posava molta de sal, i jo què sé.
Ha que dir que llavors quasi no en venien de Caragols.
No, no en venia cercar, ningú. No
se trobaves per tot.
Se trobaves per tot, i anaves per tot, a les afores de Palma, i ja estava.
Ara per es trobar...
Els feia cuinats amb costella de porc i jamón, i herbes, principalment les herbes no podien faltar.
El fonoi.
Fonois, herba sana, el moradús, a l'antilla.
I un pot de cirereta, posa
sí,
un pot de...
Alegria, que tingui...
Un pot d'alegria, si té un poquet més, també.
El rock and roll, que no falti.
Més alegria.
A mi m'agrada com els feia ma mare, sempre.
I com els feia?
Els feia amb fonoi, primer els rentava, els enfarinava, els donava farina perquè purguen-los, llavors els cuinava en fonoi i tot això perquè tinguessin un boi, un trosset de carn i totes aquestes coses, i un bon aioli.
Que bo. I demà menjarà, que és dia de Sant Marc? Doncs
pues no ho sé, perquè jo els menjo tant, tant, tant.
No fa falta arribar dia 25 d'abril per menjar caragol.
No necessari.
I ja els se compra fets o els se va menjar a un restaurant?
Normalment els se compra fets. O sigui, no, però ara també he menjat a restaurant, tantes persones d'allà de Gènova que em feien a diferents puestos, antes a Can Pedro em feien, també de Caragol.
Que bo, que bo. Tu menjaràs, Xavi?
No ho sé. Jo com aquest home, tant en tant em menys, però pensant mar no em menjam.
No.
Jo quan era petit, el que feia és que els dies que plovia, sortia a agafar caragols.
Sí, anar a cercar caragols.
Però no el per menjar-me-los. Sinó que jo li posava d'una catxa de sabates, li feia fora d'ingles, li posava lletuga, oh. I el tenia com animal de companyia.
Anar a cuir, caragols,
el dia que plovia, li feia molta gràcia.
Feia jo, també.
Perquè me deia que els tenia com animals per guardar. Però després, quan anàvem a menjar-ne, me'ls menjava.
Bé. Amb aioli o no?
Sí.
Sempre.
Sí. Tu menjaràs?
Jo no gaire, però bé, jo te diré que no som gaire de caragols. A lo millor n'he tastat un en la meva vida.
Sí, però no te venen de gust? No,
fa bona pinta menjar aquella textura.
A
més, els he tastat i no m'han agradat, però amb molt d'aioli que no se nota. No, més d'un, però dos, a lo millor. Bé, per conèixer més sobre el cuinat de caragols, així anem entrant en gola en aquestes hores, en Juanmi ha parlat amb en Quico Martorell del restaurant Can Boqueta de Solla, que mos explicarà com ets podeu fer demà, dia de Sant Marc.
Hola, què tal? Molt, molt bé, molt content d'estar amb vosaltres. Pues, referent a això, realment moltes maneres. Nosaltres coneixem la manera popular, com ha mencionat aquests oients. Però, per exemple, hi ha els cargols a la llauna, que és una manera molt bona, molt senzilla, que és el cargol purgat, un pot de picadillo o una palangana en el forn i en la mateixa bava se cuinen, saps què te dic? És una manera diferent de menjar-los, com coneixem així, a la versió mallorquina, que és la nostra. Però a Catalunya fa molta llauna i la veritat que està molt bé. Ara, te diré una altra manera, que és també un pit tenim els cargols fets, d'acord? Fem un sofregit, a part, i sofregim unes gambes, diguéssim, una pella, sofregim unes gambes i els llevam. Fem un fondo de ceba picada, domàtica, un pot de prebabord, un prebabord, si vols, i després en aquest sofrit hi tires un poquet de provet dels caragols de la manera tradicional. I posem els caragols, i posem unes gambes, i ja tenim una versió caragols en gambes, que això han fet en el restaurant, també molt interessant. Bé, que no només és la versió mallorquina, saps què te vull dir? Perquè si cercam receptes franceses, trobam caragols en brou de carn, com si fos un xulé o un solomillo que servim. Bé, que dir, això sí, estem a Mallorca i hem de defensar sempre aquesta olla de caragols amb un poc de amb un poc no, amb moltes herbes, un poc de picant, prova bitxo, que diuen segons on, o un tros de costella de cuixot, però bueno, mem, també un poc de carn, està bé trobar un pot de carn allà.
Oh, no, que bo!
Bé,
quin menjar no. Inés, acabes
quin
de dir que n'has menjat una dona
en
ta vida
sí, en
i ara no pot fer veure que és un menjar.
Però sí, en Quico Martorell m'ho pinta
d'aquesta
manera. Home,
s'hi amb unes costelletes...
Les gambes no m'han fet gaire... Cregols i gambes no són massa textures.
Home, les gambes diuen que són els insectes de la mà, també.
Ai, per favor, no, no vagis per aquí. No, però molt bo. I, a més, sí, són de Sóller, perquè, de fet, pues, a Fira, a Sóller, la tradició és menjar caragols.
I
hi ha moltes maneres de cuinar els caragols. Seguim, continuem escoltant. Què ha contat en Quico, en Juanmi?
En feim, ja som predines. I en feim...
Ara les predines sou vosaltres.
Ara les predines són nosaltres.
I una cosa, com vos agraden els caragols?
Que piquin un poquet i que tinguin bocinets per de dins i un poquet de botifarró i que siguin ben aguiats.
I vos agraden els bovers, els caragolins o els mitjancers?
No, els caragolins no, els mitjancers.
Els caragolins són com a forasters.
No, ja has de fer massa feina.
Sí, han de ser bovers i que hi hagi tita de dins.
Sí.
Vos estàs catalana?
És catalana.
Molt bé, tot d'una ja. I a Catalunya com mengeu els caragols? Com vos agraden els caragols?
Bueno, així a la llauna.
A la llauna?
A la llauna, diguéssim, sí, allò que posa una mica de pernil, de coses així, i llavors els fan així a la... Els primers els cuinen, després els posen així a la llauna, així en el forn, sí. A la llauna.
No, té la seva família qualcú que nomi Marc, perquè demà és Sant Marc, i és el dia que se mengen els caragols, habitualment.
No. Família no hi ha ningú que es digui Marc.
Molt bé. I sabeu d'on ve la tradició de menjar caragols per dia de Sant Marc?
No.
Per cert, molt d'anys, sí. Tots els Marcs. Efectivament, volen saber d'on ve aquesta tradició per menjar caragols per Sant Marc. Ara sí, a veure mem què explica en Quico en Juanmi.
Hem de tenir en compte que ara ja ha plogut, de tot si ven. Com aquell que diu, la temperatura és suau, els caragols surten, n'hi ha amb abundància. Saps? És un producte espontani. A més, ara està ple de fonoll, menta, herba sana, saps? I això se fa fort lent, que també té la seva gràcia, perquè han de començar a poc, igual que els caragols, m'entens? Però, claro, han d'entendre que això no era folclore inventat, com és ara que deien, vinga per Sant Marc, caragol, tot això. Era cuina supervivència que s'ha convertit en cultura, cultural nostra. Era com un fi d'hivern, un inici de la vida del camp, més hores de claror, saps? I tot això, pues, claro, hi ha una excusa per dir, vinga, va, per Sant Marc, mos juntarem, perquè mallorquins érem d'això, Sant Josep, de fer tots els sants, m'entens? Sant Antoni, claro, i ja feia... I, claro, és un període que no, que me faltava un sant i per fer una festa xula, m'entens? Jo he sentit dir, però això ja m'hauria aclarit qualque personalment major, que és una dita molt guapa, però no te la podria dir. Que qui menja caragol per Sant Marc no té mal durant tot l'any, o algo així és, m'entens? Però ja t'ho dic, jo ja no sé ben bé cap on hi ha. Però sí que és una cosa senzilla per nosaltres, perquè tothom ho pot fer. S'ha de compartir, perquè no en fas dues racions. En fas, guardes caragol, vas guardant caragol, i quan ja tens la gavi plena de caragols, és caixó, diguéssim, perquè totes les cases he vist punyetero caixó, jo ho he vist a can meu per dins, a can nostre, sempre he vist caixó de caragols, i fins que no el tenim ben ple, no menjant caragols, i coincidia per Sant Marc. I te diré una cosa, en menys d'un mes ets la filla de Sóller i te'n riuràs. El plat principal per la filla de Sóller no són les gambes, són els caragols. M'entens? I ben que dir, això és el més gran que nosaltres podem tenir. La tradició és caragol per Sant Marc existeix des de quan la terra mos dona caragols, com aquell que diu. Antigament era una necessitat i ara és una manera de recordar d'on venim.
Menjar amb allò que la terra mos dona.
Exactament, men, dia 25 d'abril. Sant Marc, sí. Patró de Sineu. Bé, ja ho sabeu, estan dient ara molta gent menjarà caragols. I la dita, ho saps que diu la dita?
I sí.
Amem.
Digue-la tu.
Qui menja caragols per Sant Marc gaudeix de bona salut de franc.
971-1399-00, mos podeu telefonar per explicar-mos en directe si demà menjareu caragols per Sant Marc, com els afeis, si vos agraden, si no els heu tastat mai, si vos agraden amb aioli, amb fonoll,
si
amb
menjau
carn, amb costelles...
Si menjau les butzetes o no...
971-1399-00, si sou maniosos.
Exactament. Després, la creença popular també diu que qui menja caragols per Sant Marc estarà protegit de malalties.
Clar.
I especialment ictus o malalties cardiovasculars.
Ai, mare meva.
I bona salut de franc.
Exactament, salut, bàsicament. I m'ha fet molta gràcia en Quico que li ha dit, bàsicament, celebrant Sant Marc per tenir una festa més, perquè és un període que després de Sant Antoni, que va ser quan fa 4 mesos, però ja no, després de Pasco, etc, no tenien cap festa, i au, Sant Marc, que per cert, molt ben dit, Xavi, patró de Sineu. 971-1399-00, telefonau-mos per veure, mem, si vos agraden o no els caragols i com ets a fer, si ets a menjar, si en gaudiu o no.
Havies caragolique que en Juan Mica ha dit que érem, són de fora, i després ja és bové, no? O
sigui, clar, com caragol, bové. Gros,
sí. I després hi havia la cançó històrica, popular, que sempre cantaven, que era caragol, treu banya, puja la muntanya, caragol, treu vi, vino.
Caragol, bové.
Caragol, bové. Jo també hi aniré, o vendré, una cosa així. No me'n recordo gaire bé.
Saps per què se diu això de la salut, que si menges caragols gaudiràs de bona salut?
Amen, digues.
Perquè tenen moltes propietats, escolta.
I sap quines propietats té, o sempre s'ha dit que tenen, els caragols?
No, això sí que no ho sé.
Antigament deien que anava molt bé per evitar embòlies, ictus i aquestes cosetes així. Doncs
pues no ho sé.
Què dius, Xavi?
No, el caragol bové. És a dir, clar, ho hem de també aclarir una mica, perquè és el més preuat, eh? Perquè, clar, és molt gros, i, per tant, té molta de carn. És a dir,
ah,
el caragol bové... No són d'aquest petites. Bé, és un mol·lusc de closca grossa i resistent, de color marró fosc i amb bandes més clares, que sol viure en zones més ombrívoles i zones també més humides. La seva closca oscil·la entre els 25 i els 40 mil·límetres i de diàmetre i els 25 i 35 d'alt.
No me fa bona pinta, això.
Després és caragol vinyal, que també se'l coneix com a caragol jueu, caragol cristià, i també li diuen com a cabrilla. És un caragol com a d'espiral. No ho sé, tot això ho estan...
Ho has googlejat.
A Sant Google, exacte. A Sant Mar, Sant Google, també.
Saps qui no necessita Google?
Qui?
En Kiko, per dir-nos, efectivament, quines són les propietats del caragol.
És bastant sorprenent, perquè, clar, saben que no tenen greix. O sigui, quasi... No existeix el greix, m'entén? Per això ho acompanyem amb oli, o un sofrit, o un poquet de carn, o alguna cosa així. Té proteïna, en té molta, i de molt bona qualitat, com si fos carn de pollastre, ¿vale? De tipus de carn blanca. Pot ser minerals. Imagina't, té ferro. Els caragols tenen ferro, que això ajuda a prevenir anèmia. Magnesi, que fa músculs que estiguen bé. Potassi, equilibre que nosaltres no ens deshidratem, diguéssim. Zinc, tenen zinc, o sigui, que això reforça el sistema immune. Vitamines importants, o sigui, B12, de grup B i B12, o sigui, que això són energia i sistema nerviós, m'entens? Petites quantitats de vitamina E, però, bueno, inexistent, quasi. Beneficis generals, és un aliment lleuger i digestiu. I, a més, tenim en compte que li hem posat moltes herbes, i les herbes infusionades ja de dins, ja guanyam totes les propietats bones, digestives que hagi, o diurètiques, de totes les herbes que hi posem. O sigui, com més herbes hi posem, és com si beguéssim un te d'aquests curatius. O sigui, que t'he de dir... més saludable i més, com si prenguéssim unes pastilletes de vitamines, au, amb minerals, perquè entenguéssim, saps? I això era ideal per començar l'estiu d'una manera ben saludable. Què t'apareix?
Unes
pastilles de minerals, de vitamines.
Una pastilleta amb gust de caragol.
Imagina que aquestes pastilles tinguessin forma de caragol. Ai. Ja ningú se les prendria.
Escolta, això pareixia unes anàlisis del metge.
No.
Proteïna, totalment. Ferro, magnesi, B12.
Zinc també, eh? Ah? Zinc, per mi també, han dit. No ho sé, per mi és zinc.
No ho sé. Estàs segur que ha dit això?
No.
Joentes, proteïna, ferro, magnesi, B2, B12.
Ho has apuntat tot?
Sí.
Ai, deu ser molt inventat.
Més que res, perquè si dilluns, dissabte de matí, o diumenge de matí, teniu unes anàlisis citades en el vostre centre metge, d'això que després vos han de renyar perquè teniu el colesterol alt. Idò,
no.
Dinau.
Exacte.
Sense res més, no vos passeu. I dilluns vos quedaran uns anàlisis...
Exacte.
És a dir,
menjau caragols per dinar...
Per sopar.
I per berenar.
I després ja el metge no vos podrà dir res.
I per picar entre hores, això que... No, caragols. Tot el dia caragols.
Dilluns heu de dir, doctora, m'he portat molt bé.
Doctora, he menjat 1.000 caragols. Ja seràs un superhome.
Tenc la proteïna i el ferro i la B12.
Tot perfecte.
De dalt de tot...
Sí, me gustaba mucho ir a buscar caracoles. Pero ahora, por ejemplo, me pasa una cosa. Yo vivo cerca de Sonrapiña y estoy al lado de la montaña. Entonces, cuando ha llovido, los caracoles salen. Y entonces soy incapaz de pisar uno. Lo voy cogiendo y los meto al campo.
Claro.
¿sabes?
Porque si él se podrá agafar yo.
Claro, para otra que venga detrás. Exacto. Porque allí hay buenos de estos bobés.
Sí.
Bueno, era muy simpático.
Moltes gràcies.
De res.
Tu també, molt simpàtica.
Adiós.
Ai, mira, actualment ja no ho faig, però de petit m'encantava anar a cercar caragols perquè era com un ritual, no ho sé, era preparar aquell dinar que tenien convidats, saps? D'aquestes coses que no trobes el moment per fer-ho ara, però que quan ho recordes, te revés infància, se te posen espal de punta i dius, ostres, vull tornar a reviure aquest moment, saps? Els temps han canviat, perquè anar a cercar caragols no se cerquen, se descobreixen. M'entens? Vaig cercant per serva, és un dia que ha plogut, és un dia que hi ha aventures. Te faré saber una cosa, me'n recordo un vespre, mon pare i jo érem pel camp i vam anar a cercar caragols. Anàvem amb llinternes i anàvem a agafar caragols perquè havia aturat de ploure, havia plogut tot el dia, ara en moment, tal dia com avui, trobant caragols per tot, això per ser finques i per... No per finques, sinó per camins, saps? El camí de ser finques, trobant de tot. I mon pare m'ha dit, uep, i en això no ho has vist tu? I què? Jo, evidentment, se m'han escapat la meitat, mon pare els ho veia tots. I m'ha dit, no has vist això? Va tu, mon, que van trobar una serp. Era una serp d'això de... que trobaves tot tipus d'animals, antes, anaves pel camp, veies un eriço, veies una serp, veies una tortuga, veies tot, te trobaves un marc, te trobaves rates i tot, te trobaves de tot. Una biodiversitat que hi havia, que no només, el que t'he dit abans, no era anar a cercar caragols, era descobrir el que hi havia per allà, pel camp. Que un dels primers plats que van ensenyar a fer a l'escola va ser una caragolada. I no ho vegis... Jo no era molt de caragols, però aquell dia, estic parlant de que tenia 19 anys, que estudiava cuina, tenia 19 anys, recent fets, que vaig disfrutar, me'n vaig fotre 3 platatades. Quan ho vaig contar a casa nostra, jo era típic, que se menjava els bobers, llevava tot el budell, encara que estàs purgat, me'n feia llu-llu, omplia d'oli, que hi havia oli amb un caragolet, i me'n menjava una dotzena, no menjava més. Era molt triat. Era molt triat, però aquell dia a escola, de valor fets, d'haver vist com mos ho van ensenyar fent a tot. Me'n vaig fotre 3 platatades. Saps? Perquè em van fer tal quantitat, perquè crec que, record, que tots van endur caragols, tots en duem, m'entens? I que ara em van tenir tant de caragols, i érem amb tots els alumnes de l'escola del Cudi, no érem molts, tampoc d'alumnes, però ara devien ser una vintena, més o manco, no vegis quina festassa. Per això sí que... Sí que m'ha deixat a bon puesto perquè els caragols emociona a tothom.
Ara veure que emociona. Ara veure que la màgia és anar-los a cercar, a cuir, i descobrir com en Quico i son pare que varen trobar una serp i voltar pel camp, embrutar-se.
Tu hi anaves quan eres petita a cercar caragols? O ara també hi pots anar?
Perdona. La terra banyada. Solo a terra banyada.
Mm-hmm.
Quina meravella.
Tu quin record en guardes, això?
Jo hi anava i record que pensava, però com d'anar a trescar si està banyat?
Però això que diuen Quico
és d'estar banyat.
És totalment cert, perquè aquell olor que feia la terra, aquella sensació d'humitat, aquella bones baciots, tot això, totes aquestes olors, és com que m'ho revé, ara mateix ho podem olorar, ho sentim. I també és vera que diuen Quico que hi aniria i jo també hi aniria qualque dia. Però
ai,
fa molt
anar,
i molt.
Per què no
podríem
quedar
fer una excursió xiu-xiuarel·la a cercar caragols?
Sí, me faria il·lusió. Però no, ara no sé si ha de ploure.
Jo no gaire, però si podem anar. Si és per feina...
Oh, no, per feina, quedar amb nosaltres.
Bé, és que quan...
A Bunyola n'hi ha molts.
Sí. Bé, no sé si podré anar-hi, però en Jordi m'ha dit que li podria fer gran.
Tu surts qualque vegada de Palma. No, Xavi,
digues.
Per favor, vinga, va.
Va, Inés, vine. Però quin dia?
Surt de Bunyola qualque dia.
Surt de Bunyola, tu?
Què dius?
Tu m'has dit surt de Bunyola qualque
ai,
dia. Jo a Bunyola no hi vaig gaire.
Surt de Palma.
Qualque dia he anat.
Mira, això me passa que visc a Bunyola, naturalment, com ja tothom sap. No tothom, però tu saps. I és vera que plou molt i visc a una zona que hi ha molta terra i hi ha, no caragols ja, sinó baboses. Ai. Moltíssimes. I és vera que ha dit aquella senyora que me sap com a greu trepitjar-les. I també hi ha molt de caragols. I a vegades no hi veig, arribar per vespre de xiu-xiu, i comença a sentir... és que ets trepitjat tot.
Quines, per l'amor de Déu,
d'alerta.
Bé, però seguint tenint el mòbil, que per això tanta tecnologia, pobres animals. Però te volia demanar una cosa. Jo vaig anar l'altre dia a Bunyola, Orient, Alaró,
sí,
i no va quedar clar... No va quedar clar Orient exactament d'aquí.
És de Bunyola. És un iogurt de Bunyola.
Sí, sí. No és d'Alaró. 971-13-99-00.
És oficial.
Però jo a l'Aró ho vaig demanar i no, tampoc ho tenien gaire clar.
Tu vés a l'Ajuntament de Bunyola i comprova...
Però si jo li demano una alerona, què me dirà?
Jo que sé. Jo només dic l'oficialitat.
I tu dius el que, com a periodista, simplement les qüestions objectives.
Home, sí, és un fet, vull dir, no mos ho estic inventat.
Molt bé.
És com si tu ara me diguessis, no, és que jo no sóc d'Escoi d'en Rabassa. Sóc de... És com si ara me diguessis, no, és que Escoi d'en Rabassa és un poble.
Clar, a ment, t'ho podria arribar a justificar.
No és un poble, no té ajuntament, no té...
Bé, té iglesi, té plaça.
I no, l'ajuntament... Es terme, es burocràtic de...
Es nucli urbà.
Correspon a Bunyola.
El nucli poblacional d'Orient és de Bunyola.
I administratiu, sí.
Entesos.
T'ha quedat clar ja.
Però no t'has d'enfadar, tampoc.
No, no m'enfad.
No, jo t'ho dic...
Jo potser moltes coses, però això vinista no seré. Vinga, una...
Bé, mengeu caragols per Sant Marc i tindreu una salut de bo de ferro.
Exacte. Fem un anunci.
Vols tenir una salut de ferro? I doncs ja ho saps, menja caragols per Sant Marc. Sant Marc, gaudireu de salut de franc.